Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Segona hora d'aquest matí nosaltres d'avui, dijous 6 de març del 2008. Quantes vegades han sentit a parlar de la prevenció de riscos laborals i quantes vegades han relacionat la prevenció de riscos laborals, sobretot en un determinat àmbit laboral? I es pot fer, evidentment, i ha estat segurament el més noticiable, els riscos laborals o les conseqüències de determinats accidents laborals, sobretot en l'àmbit de la construcció. Però no és l'únic, o segons ens sembla, no és l'únic perquè la legislació s'aplica a totes les activitats, òbviament, i avui en podrem tenir una bona mostra. És el nostre programa quinzenal de l'ADEC, de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, que, com sempre, ens porta l'Eva Gallego. Eva, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicent.
Avui hem de parlar d'un tema que no sé si interessa ja a les empreses o que si la legislació ha obligat a les empreses a interessar-s'hi.
Jo crec que una miqueta tot.
Una miqueta tot.
Una miqueta tot. Però cada vegada més les empreses volen que els seus treballadors es formin en prevenció de riscos i evitar que hi hagin accidents laborals que malauradament n'hi ha encara.
La legislació és molt estricta.
Bueno, això segurament us ho podran,
us ho podran
dir millor els nostres convidats.
Anem a saludar-los. Saludem a Tomàs Gràcia, el president del Gremi de Constructors de la Comarca del Garraf. Tomàs Gràcia, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
És cert que en la majoria de casos la qüestió dels riscos laborals o la sinistralitat laboral ve molt sovint relacionada en l'àmbit de la construcció, no?
Evidentment, desgraciadament.
Per què, desgraciadament?
Bueno, desgraciadament perquè la construcció té un perill molt important, sempre ha tingut. Ara bé, si parlem de riscos laborals d'ara i fa 10 anys, jo diré que ha baixat moltíssim ara, perquè, esclar, fa 10 anys teníem a Catalunya, hi havia 25.000 empreses de construcció, ara n'hi ha 75.000. A la comarca del Garraf teníem, fa 10 anys, teníem 62 empreses de construcció, ara tenim 500. Vull dir, el comparatiu és molt diferent. La gent diu, és que hi ha molts accidents, evidentment, però la construcció té un alt risc d'accidentar.
Hi ha molta més activitat.
Hi ha molta més activitat.
I per tant, també
hi ha moltíssima més gent treballant a la construcció, per tant, ha d'haver
500 empreses de construcció.
500 empreses tenim.
Comptant, suposo, des dels petits.
Petites. I la veritat és que jo, com a president del gremi, és de dir que dintre del gremi, aquest any han fet 558 professionals de tot el tema d'accidentats i de direcció d'empreses i de gruistes, evidentment.
D'acord. O sigui que... Ens hi posarem en un moment. Li demanem a Tomàs Gràcia que s'acosti una miqueta més a un micròfon.
Sí.
Una miqueta més, i així encara ho podem escoltar amb més claretat. Saludem Joan Carles Gavilán, de l'empresa Servei de Prevenció Alier, Serpa. Aquesta és una activitat molt nova, la d'una empresa dedicada únicament i exclusiva gairebé a tot l'àmbit de la prevenció de riscos.
Bueno, nova. Jo diria que les primeres van començar fa 10 anys i va ser arrel de l'entrada en vigor de la llei de prevenció de riscos laborals, que aquesta llei preveia que totes les empreses doncs, havien de tenir un pla de prevenció i explicava com ho havia de fer. I va donar tres possibilitats a les empreses: o s'ho feien ells mateixos, o contractaven una empresa externa, o dins de l'empresa creaven un departament que fos amb tècnics de prevenció.
Ho posarem ara molt fàcil. Hem parlat amb Tomàs Gràcia d'aquesta identificació gairebé de risc laboral amb empresa de la construcció. Aquí jo estic en risc? Vostès estan en risc d'alguna cosa? O no cal que hi pensem?
Home, en primer lloc, la llei obliga totes les empreses a fer un pla de prevenció. Per tant, vulguis o no ho has de fer, perquè tens una llei que obliga.
Ho pregunto perquè encara que l'empresa sigui un despatx on persones s'asseuen davant d'un ordinador, l'empresa ha de tenir previst una certa planificació de risc laboral.
Exacte. Sí, totes les empreses que tinguin treballadors al seu càrrec, l'obligació ve donada a l'empresari. L'empresari és el que ha de vetllar per la seguretat dels seus treballadors i ha de preveure qualsevol risc, per mínim que sigui, i s'ha de contemplar un pla de prevenció i s'ha de formar aquests treballadors.
Després en parlarem també, perquè l'empresari ha de vetllar per la seguretat laboral dels seus treballadors, però suposo que el treballador també ha de vetllar per la seva responsabilitat davant determinades actituds que puguin incórrer en situacions de risc. No?
Exacte, i a més també ve regulat per la llei. La llei també preveu que el treballador doncs, ha de fer cas del que li diu l'empresari, inclús pot ser sancionat si no, per part de l'empresari, doncs si ell fa cas omís d'aquesta normativa de prevenció.
D'acord. Li preguntàvem a Eva Gallego si la llei és molt estricta.
Des del meu punt de vista és molt estricta, sobretot a les petites empreses. Això és el meu punt de vista.
Molt estricte en el sentit de ser molt exigent a les petites empreses?
L'exigència és la mateixa. Per una empresa que tingui dos treballadors, un petit restaurant amb dos treballadors...
Que per una empresa de 500?
Que per una empresa de 500, de construcció. O d'una indústria química,
d'acord,
o una pirotècnica,
d'acord,
més o menys.
Per tant, la inversió, per dir-ho d'alguna manera, o la despesa que ha de fer aquesta empresa de dos treballadors per adaptar-se a la llei és comparativament molt important,
sí,
respecte a una gran empresa.
Sí.
Sí. El senyor Xavier Terol feia allò que deia, em sembla que la llei no sé si és massa dura o no. Xavier Terol, de l'Hotel Estela, bon dia, bona hora.
Bon dia a tots.
Estava, no sé si dubtant més o menys...
Aviam, és que jo per sempre he partit de la base de que és un problema de consciència, val? És un problema d'actitud i de consciència. Jo considero que nosaltres, els empresaris, estem obligats a donar totes les eines, tota la informació, per evitar que la gent es faci mal. I el treballador té que posar també a la seva part per aprendre, participar dels cursos i inclús participar activament amb el que ell també vegi que pot causar un accident o un incident. Lamentablement, el ser humà som així, necessitem que ens obliguin a fer les coses per fer-les, val? Perquè sempre anem a evitar-nos de coses. Però per a mi, sincerament, crec que mai és poc les mides de seguretat. Nosaltres ens encanta, i evidentment és cert que hem d'anar a buscar professionals, val? Perquè ens ajudin, perquè ens assessorin i perquè ens donin les pautes a seguir. Però a vegades és un problema més de caràcter, d'actitud de les persones. I us posaré un petit exemple, i és molt fàcil i l'entendreu. És obligatori que l'empresa, per exemple un hotel, o un restaurant,
sí,
doni uns guants que són de malla perquè els cuiners no es puguin tallar amb els ganivets grans quan estan manipulant la carn. Val? L'obligació de l'empresa és donar-los, val? I que es tinguin en el seu calaix la mida del guant adequat per la seva mà. Però també és ben cert que l'empresari no pot estar allà de peu esperant que el treballador se'l posi. El treballador també ha de tindre la consciència de que és per la seva pròpia seguretat. Vull dir, no és... Deixem-nos estar d'obligacions, però tot el que ens obliga a vegades no ens agrada gaire. Hem de començar a prendre actituds per hem de treballar tots necessitem treballar, però necessitem treballar amb la màxima seguretat possible. Vull dir, el que passa, el que és trist, per això jo deia que és poc, perquè crec que les mesures per previndre accidents, salvar vides, en el cas de la construcció, vull dir, amb el Tomàs, sempre ha sigut la que més n'ha parlat dels accidents a la construcció, però n'hi ha a tot arreu, són possiblement més espectaculars, però n'hi ha a tots els àmbits. És obligació dels empresaris, que hem de posar tots els mitjans, i és obligació del treballador també aprofitar aquests mitjans, col·laborar per si són pocs i afegir-ne més, i inclús participar de les eines que se'ls donen, participar dels cursets. No ho tenim pas complicat, no és car fer la prevenció de riscos laborals. Hi ha empreses que t'assessoren, hi ha coses que et financen aquestes empreses. Vull dir, jo crec que aquí no hem de mirar que la inversió sigui elevada o no elevada, és una inversió que és per mi necessària.
Ens heu donat alguns arguments per fer una pregunta una mica perversa, però suposo que ens ajudarà també el senyor Gavilán. Imaginem-nos que jo sóc el cuiner i que m'hagués hagut de posar els guants i no me'ls he posat i m'he tallat. Això puc denunciar a l'empresa?
A veure, no te'ls has posat, però els tens. Bueno, aquí el que caldria fer és una investigació de l'accident i veure quines han sigut les causes.
Ho dic forçant l'argument,
sí,
en aquest cas del senyor Terol.
Bueno,
en el sentit de que fins a quin punt l'empresa està obligada perennement a vetllar per tots els processos i la seguretat de tots els processos, i suposo que en Tomàs Gazi podria dir, bé, l'empresa pot dotar el treballador d'arnesos, d'armilla, de tota la... i depèn també d'ell que se'ls posi o no se'ls posi, però si aquest treballador té un accident i queda paraplègic o queda en alguna situació, què passa aleshores?
Sí, legalment...
Ja. Legalment?
Perdona, legalment, vull dir, la culpa continuarà recaient a l'empresari perquè ell té l'obligació de vetllar per aquest treballador.
D'acord. És a dir, no tant en l'actitud del treballador, sinó més en la... Pregunto, eh?
Sí,
legalment
sí, sí.
Té...
A veure, en aquesta investigació el que faria,
sí,
si el denuncia i això,
sí,
el
judici, sí.
El jutge el que faria seria veure si l'empresari ha fet tot el que havia de fer.
D'acord. Si ha posat tots els mètodes perquè
Exacte, si li ha donat totes les eines, primer si està avaluat el risc, si ha informat el treballador, si li ha donat els mitjans per prevenir aquest risc, i a més si després ha fet, bueno, doncs ha continuat vigilant, mm-hmm. vale, que aquest treballador doncs feia servir els mitjans que ell li ha proporcionat.
D'acord. Tomàs.
Sí, jo ara el que he de dir és veritat que el company Terró ja fa poc que els magistrats ja estan condenats, diguéssim, als treballadors. O sigui, si no condenar-los als treballadors, sí, treure menys responsabilitat als empresaris.
La qual cosa, és a dir, la pregunta no ha volgut exonerar l'empresari, eh? Només ha volgut posar sobre la taula exactament. Què passa en situacions d'aquest tipus, és a dir, perquè ni el treballador té tota la culpa ni l'empresari, és parlar per parlar així i fer-ho d'una forma
bueno,
genèrica.
És que a vegades si hi ha treballador que té totes les eines, que ha fet el curs de prevenció, al Garraf tenim petita empresa, sempre ho he dit, tenim petita empresa, per tant, el fer el curs de prevenció és molt difícil. Gràcies que tenen el gremi, que fem i treballem moltíssim. Tenim la DEC i hi ha altres empreses que fan cursos. Si no, seria impossible, perquè una empresa de 3 treballadors no pot dedicar a una persona a la prevenció. Mm-hmm. I això és important i això s'ha dit sempre. Ara bé, ja que tenim aquests mèrits que són el gremi, la DEC i altres institucions que fan cursos, se va sortint. Mm-hmm. Però evidentment, la pregunta que m'has fet...
Sí.
Abans sí que realment era l'empresari el que tenia la culpa, perquè en realitat tenia la culpa, és que no havia previst el que és la prevenció. Però ara, en aquest moment, jo estic segur que el 94% de les empreses que tenim al Garraf estan preparats per fer una obra i amb tots els mèdics de prevenció. Llavors, qui és el que falla? O bé falla l'empresari perquè no està costant dient-li al treballador que es posi les eines necessàries, o bé el treballador que les té i no se'ls vol posar. Per tant, ara ja he dit que no es condena al treballador, sinó treure menys culpa a l'empresari.
Encara...
Estan més suaus els jutges,
Encara hi afegiríem aquí un altre argument, i no sé si pot servir també al món de la construcció sí. o en altres àmbits. La forma de treballar o el context en el qual es treballa en què és necessari que una determinada obra estigui en un determinat moment en què els processos de producció siguin rendibles i, per tant, han de ser rendibles aprofitant totes les hores del dia i treballant amb la màxima intensitat, condicionen d'alguna manera la capacitat del treballador per posar en pràctica totes i cadascuna d'aquestes prevencions dels riscos laborals. És a dir, un treballador pot dir, escolti, és que anem aquí a toc de pitu i jo ara no tinc temps de bé. Això passa.
No. Això és que no es pot dir.
Senyor Nebot també diu que no? No. Això no es pot dir, això no val, eh?
No, jo sóc partidari de que no és així. El problema que tenim el ser humà, segueixo dient, és de que les feines les convertim en rutines. I a les convertir-se en una rutina, moltes vegades ja la decedeix, val? Ens deixem anar, ens relaxem. A l'empresari et posa els mitjans, tu els tens, els has de posar en pràctica i no pot haver-hi ni decedeix, ni per part del treballador ni per part de l'empresari. L'empresari té que estar constantment amb alerta en dues coses, en que es faci la feina que s'ha de fer i en que es faci amb les condicions que s'ha de fer. I el treballador té que fer la feina que se li ha manat i amb les condicions i les eines que se'ls ha manat. I el problema, molts dels accidents que hi ha, havent-hi, com deia el senyor Tomàs, havent fet totes les prevencions possibles, tenint tot el material, havent fet els cursets, havent posat totes les eines, segueixen a haver-hi accidents. I és a vegades per al relaxament, per la monotonia a vegades de la feina, que és molt repetitiva, i es provoquen despistes, relaxaments, i es provoquen molts accidents. Jo vull afegir una cosa, vull dir, quan hi ha un accident, les empreses avui en dia estem obligades, a través de les asseguradores, a fer un informe de com ha anat horàriament aquell accident i què ha passat. I ara l'informe ho has d'especificar, en el cas de la malla que dèiem, o en el cas de les botes, o en el cas del cas de l'empresa del Tomàs, en la construcció. El senyor Tomàs els deu posar el casc a tot, els deu posar les sabates a tots en condicions. Ara, el senyor Tomàs no pot estar allà permanentment al costat d'una persona que si es treu el casc no se'l treu. I lamentablement la vida és així. Quan aquella persona es treu el casc és quan hi ha l'accident.
Si no hi ha el senyor Tomàs, hi ha d'haver algú?
Sempre hi ha algú a les empreses. Sempre hi ha algú que fa la feina, algú que supervisa. I no supervisa només la feina, supervisa tot. Jo parlo en el meu cas d'empresa de l'hostaleria, suposo que l'empresa del senyor Tomàs també hi haurà una persona que supervisa no només la feina que s'ha realitzat, que es faci bé, sinó que es faci com s'ha de fer amb tots els procediments. I un dels procediments és evidentment la prevenció de riscos laborals. I no tenim molta queixa, tenim empreses que ens ho fan, a l'Estat evidentment ens obliga, l'administració ens obliga, hi ha empreses que ens assessoren, evidentment els empresaris no podem pretendre saber de tot. Jo sé d'hostaleria, no sé de prevenció de riscos laborals, i per això tenen d'haver-hi empreses que m'assessorin, que em vinguin i em facin cursets, i que a més m'ho posen molt fàcil, em fan cursos especialitzats per departaments diferents en les empreses. El problema que tenim és, quan deia el senyor Tomàs, que les empreses petites, com treus una persona que en una empresa que té 10 treballadors, com treus amunt
una persona
actiu de 3? Vull dir, jo per exemple de 55 en trec a 6, els poso en una sala i els hi ve un especialista, els fa un curset i no hi ha cap problema, l'hotel segueix funcionant. Però en una empresa de 3 treballadors en treus un, la mancança és molt gran. Aquest és el gran conflicte de les petites empreses.
En canvi, és bo que empreses petites grans participin del que és la formació de la prevenció de riscos laborals.
És necessari.
Sigui una empresa de 3 lampistes, en sigui una de 300.
És necessari.
Quan una empresa truca, una empresa com serveis de prevenció, i què li demana, fonamentalment?
Bueno, a veure, tenim el cas, per exemple, la construcció ara s'ha tornat molt estricta, i llavors aquest és el, diguem que és el client que està més conscienciat.
D'acord.
Llavors, quan truca un...
Suposo també, perquè és l'àmbit en el qual el risc és més alt, o el risc té unes conseqüències més altes.
Exacte, seria el risc, potser el sector on... Però, a veure, tampoc és cert, no és on més morts n'hi ha.
No?
No, o sigui, el sector serveis, vale? Per exemple, el 2007 van haver 326 morts durant el 2007 al sector serveis, mentre que a la construcció van haver 282.
El que passa és que el sector serveis, diguem-ne, abasta moltes disciplines diferents, i en la construcció n'estem parlant d'una sola, no?
Sí, exacte. El que passa és que, bueno, potser veiem a la construcció que cau de l'andami i es mata.
Per això mateix, ho dic perquè ens comentava el senyor Abol l'exemple de la cuina. És clar, en una cuina és molt difícil morir, per dir-ho així. Tot pot passar en aquesta vida, oi? Sí. En canvi, en una vestida, diguem-ne que hi ha un risc més evident, no?
Sí.
Estem posant un cas extrem, però perquè tothom ens entén.
Sí, seria així.
En qualsevol cas, la construcció és a hores d'ara un dels àmbits on hi ha més consciència.
Sí, més, des de l'agost de l'any passat va entrar en vigor el nou conveni col·lectiu de la construcció, que ha fet que sigui més ferma, i a més tota la normativa que ha sortit, doncs, va enfocada a controlar la contractes i subcontractes a la construcció, que potser era, pel meu punt de vista, el punt negre que hi havia. Hi havia molta gent, moltes empreses treballant a l'obra, hi havia un petit, a vegades, descontrol en totes les obres, però en algunes sí. Llavors, ara, doncs, són molt més estrictes, i bueno, tot, per entrar a qualsevol obra, doncs, totes les empreses, per petita que sigui, doncs, ha de complir una sèrie de requisits.
D'acord, és a dir, perquè tothom ens entengui, una empresa constructora, sigui petita o gran, una empresa de servei, sigui petita o gran, ha de presentar una documentació que l'acrediti com una empresa que compleix tots i cadascun dels requisits de les normes de riscos laborals i de prevenció de
riscos. Sí, exacte. Llavors, i a més, bueno, doncs, Inspecció de Treball, doncs, sempre ha enfocat més la seva tasca cap a la construcció, no? Però després les altres empreses, vale, que, bueno, potser les empreses que són més grans també saben que tenen una obligació, saben que ho han de complir i estan més conscienciats. El problema seria a les petites empreses, no? Aquestes empreses que, com bé deia, doncs, bueno, doncs, són 2-3 treballadors i, bueno, no estan encara mentalitzats i pensen que potser això és una pèrdua de temps, que o no ho pensen, però el dia a dia els hi costa, no? Els hi costa d'engegar, no?
Que deu haver més un cas que diuen, escolta, és que no podem.
Exacte. Sí.
Que deu ser, diguem-ne, la frase o l'argument que s'utilitza més, no?
Sí, i en aquestes petites empreses és on està costant d'implantar la prevenció de riscos laborals. I ara tinc estadístiques de l'any passat que el 51% de les petites empreses encara no tenen un pla de prevenció.
D'acord. Si jo sóc client, jo puc contractar una empresa que no tingui, per dir-ho d'alguna forma, doncs, o que no pugui demostrar que ha participat d'un pla de prevenció de riscos laborals.
En quin àmbit?
En l'àmbit que sigui.
Sí.
Sí?
Sí.
Pot demostrar, sí. Si té un carnet que ha fet el curset, si
sí, però si no ho pot demostrar, jo la puc contractar igualment, però assumeixo alguna responsabilitat, suposo, o no?
Sí. Bueno, jo fa 15 dies vaig estar amb una xerra, van vindre 3 massistes del Tribunal Suprem de Madrid a la Càmera de Comerç de Barcelona, el que era antes la Bolsa.
Sí.
I la veritat és que es tractava de la responsabilitat de l'empresari en la construcció, de l'empresari, ja no de l'encarregat, de l'empresari. I vaig quedar content, després de quatre hores sentint aquelles persones, vaig quedar content perquè han tret responsabilitat a l'empresari. El que no pot ser és castigar un empresari que està dintre d'un despatx, que porta 4 o 5 obres i que diguin que l'empresari és el responsable total. No. Està l'encarregat, està el de prevenció, està, evidentment, l'empresari és l'últim, però no tota la responsabilitat per l'empresari com volien fer. O sigui, jo estic defensant ara l'empresari, aquell senyor que té una empresa més o menys important i està distribuint la seva empresa.
Ens aturem un moment aquí. L'amo de l'empresa és el responsable de la qualitat de tots i cadascun dels processos productius de l'empresa.
Bueno, això és el que...
Sí.
Això és el que estava hasta ara. Això és el que però... estava hasta ara. Però, evidentment, ara això s'està arreglant perquè li volen donar la responsabilitat a cadascun de l'obra. Cadascun de l'obra. O sigui, que sigui l'arquitecte, començant per l'arquitecte, i vol fer un pla, o que no, la resistència d'un pilar no està bé i cau, igual pot ser el jefe de seguretat, l'encarregat i després l'empresari, però sobretot està l'empresari. Però aquesta gent el que defensava una mica és l'empresari, perquè és aquell empresari, bueno, que es troba amb una mort, que està en un despatx, que està dirigint, que ho té tot muntat i hi ha una mort, i de seguit s'anaven a buscar l'empresari. En aquest moment hi ha altres responsabilitats a repartir entre tots, i això és el que sembla que és bo. Per una altra part, direm que aquí a la comarca del Garraf podem estar contents perquè tenim la sort de que cada any fem la setmana de prevenció. És una setmana totalment dedicada a prevenció, que la fem cada any, ara vindrà el mes que ve, se farà. I això, sobretot per aquesta comarca, és molt important, perquè és una insígnia que portem. En el Garraf s'està preocupant per la prevenció de riscos en la construcció, perquè cada any fan una setmana dedicada a la prevenció, a la construcció i a tot. Igual venen nens que venen gent de limpieza, de l'Ajuntament. Vull dir que en esta comarca podem estar una mica tranquils perquè tenim fama de que almenys no es preocupen de veritat dintre del que és el tema de la construcció.
En una obra què pot passar?
En una obra pot passar moltes coses. En una obra pot passar de que un senyor... després de dinar vagi al bar, prengui 2 carajillos i arribi a l'obra i caigui d'una embestida. Això pot passar en una obra. O que de matí, abans d'anar a treballar, agafi una ampolla de vi i això pot passar. O tomi una mica de droga i això pot passar. Això pot passar i pot caure. Encabat això és el que s'està investigant ara per donar responsabilitats. O sigui que si un treballador va a un restaurant o va a un altre lloc a treballar i aquell senyor abans de ha pres alguna cosa i li passa alguna cosa, llavors s'ha d'examinar què li ha passat a aquesta persona i llavors investigar a veure per on té el mal d'aquesta persona. Abans, escolti, anava una persona a treballar des d'una obra, treballar a casa seva i amb la moto se caïa, hòstia, ha hagut una mort amb un paleta, molt bé, però aquest paleta no estava a l'obra, estava que anava a casa. I aquestes coses són les que estan discutint ara, però a més en fort, vull dir que estan tenint les coses dintre d'una realitat.
En un hotel què pot passar?
En un hotel pot passar moltes coses. I us en faré una, 5 cèntims d'una, i discutirem aviam de qui és responsabilitat. Una família menjant amb un nen,
sí,
al restaurant. El nen, per mala educació dels pares, s'aixeca amb el got d'aigua, val? I és un nen que camina malament i se li cau l'aigua al terra. Ve un cambrer amb les mans plenes de plats i rellisca amb l'aigua que ha tirat el nen. La responsabilitat avui en dia segueix sent de l'empresari. Val? I em diràs tu, Xavier, per què? Bueno, doncs perquè algú havia d'haver netejat allò. Jo em pregunto, el pare havia deixat que el fill s'aixequés amb un got ple d'aigua i anés caminant por ahí? Allà on havien de passar els cambrers a servir, ho deixo a l'aire, val? Però avui en dia seguim sent els empresaris els responsables, en primer lloc, de que aquell cambrer s'hagi pogut fer mal, val? Perquè tinguem una cosa, si a un cambrer se li cau alguna cosa, ell mateix, ja, per companyerisme, el primer que fa és avisar al següent cambrer i diu, escolta, amb cuidado que s'ha caigut, que hi ha alguna cosa a terra. I quan tampoc deixa els plats, tampoc els deixa, ell mateix agafa un tros de paper i el neteja. Perquè així és ser humà, ser company, perquè tot pot passar exactament el mateix. O sigui, moltes vegades, què passa en aquests accidents? És cert que passen, que hi posem tots els mitjans, sí, posen tots els mitjans. El que estic jo també molt content de sentir el Tomàs és que avui en dia ja la justícia les hagi plantejant el fet de que no és sempre responsabilitat de l'empresari. Sí que n'és en moltes ocasions, sí que finalment té que haver-hi una part de responsabilitat, però no sempre. Per exemple, ja us en diré un altre, que és
però,
molt...
Però aquest exemple ha estat interessant perquè aquí ja no és l'empresari ni el treballador, aquí és el client.
Clar, no, no, clar, aquí és la deixadesa del pare, vull dir.
Diguem, aquí és el senyor que arriba i bé, d'alguna forma assumeix o hauria d'assumir una certa responsabilitat. L'altre exemple, i després...
L'altre exemple és, aviam, sempre, com a tot arreu que hi ha espais públics i es frega el terra, perquè s'ha de fregar, s'ha d'escombrar sí. I s'ha de fregar, ja intentem que quedi el més sec possible, però sempre queda una miqueta humitós. L'empresari estem obligats a ensenyar a les persones, en aquest cas les noies de neteja, que hi ha unes cosetes així de color groc que indiquen el perill i que el posin, i es posa. Però clar, tu no pots estar allà sempre present. Jo no puc estar tot el dia de peu en el hall de l'hotel a veure com frega la gent. Vull dir, lamentablement, la meva feina és molt de despatx, com bé deia el Tomàs. La persona ho sap, la persona se li ha fet, a la senyora de pisos se li ha fet els cursets, té el material, té la mopa per secar-ho, té els cartonets aquests per posar, no el posi i el client es cau. Val? I el client es cau i es trenca el fèmur. Bueno, i l'empresari té que assumir absolutament amb tot. I no li puc demanar avui en dia cap responsabilitat a aquella senyoreta que ha fregat. I no m'ha posat, no ha fet bé la seva feina. Vull dir, havent tingut les cursets, havent tingut totes les eines per poder-ho fer, de moment tinc que assumir jo. La cosa està començant a canviar perquè jo puc fer una sanció administrativa d'aquesta persona per haver incomplert les seves obligacions. Per un cop ha fet el curset, un cop s'havia informat, un cop s'havia donat les eines i un cop s'ha posat en el seu checklist de treball, sí que ho pots agafar-ho ja com una exigència i ja està obligada a fer bé la seva feina. Per això els deia abans que si posem coses sobre la taula ens podem dissoldre i tot es basa en un problema de conscienciació, vull dir, que la gent sigui conscient del que estem fent. Hem de treballar en condicions, hem de treballar en condicions per nosaltres, per al client que estem atenent, per tot, vull dir.
Quan dieu conscienciació voleu dir assumpció de responsabilitats a l'hora
sí,
de fer la feina?
Evidentment, sempre, sempre. S'has de ser conscient del que fas, fer-ho bé i assumir el que estàs fent, evidentment.
Una reflexió a l'entorn d'aquestes dues qüestions, senyora Vilan.
Sí, jo crec que tots dos tenen raó i l'empresari no serà el culpable sempre i quan l'empresari hagi fet tot el que marca la llei. Si ells tenen un pla de prevenció, han avaluat, han format, han informat, tenen un procediment per escrit, com diu, a l'hora que s'han de recollir, llavors, per mi, finalment decidirà
sí,
el jutge.
Sí. No estem parlant amb un advocat.
Per mi, sí, podem reclamar al treballador, però sempre i quan nosaltres primer, o l'empresari, hagi fet la seva tasca.
I en el primer dels casos, perquè és que no deu haver una llei que digui que els clients de l'hotel no han de permetre que els seus fills s'aixequin amb un vas a la mà, això sí que no hi és, no?
No. A veure, des del punt de vista de prevenció mai diem que un accident ha sigut per mala sort o per casualitat, però jo crec que aquest podria ser el cas, no? Sí. A veure, no seria el cas si hagués sigut perquè no l'han vist o l'han vist a l'aiguaia i no l'han recollit, no? Però a veure si ha sigut en aquell moment, jo crec que això podria ser mala sort.
Hem posat dos exemples, jo no sé si, o almenys el senyor Terol els ha posat, jo no sé si són molt extrems o no.
Bueno, els he volgut posar perquè són...
Perquè no, són molt exemplificadors, són, eh?
Un és molt normal, l'altre no es dona tant.
Quin és el més normal? El del vas?
Avui en dia, el del got, lamentablement, els pares... en una actitud en els restaurants i en els hotels permeten moltíssim estar massa en els seus fills per una mentalitat simplement que faci el que vulgui mentre no m'emprenyi. Aleshores els nens els deixen aixecar de la taula, jo ho sento molt però jo he tingut una educació en què mai m'havia aixecat de la taula fins que no demanava permís. Avui en dia els nens s'aixequen quan i com volen, val? I el pare agafa o mare agafa una actitud de voler dir mentre em deixi tranquil que faci el que vulgui. Això a nosaltres ens ha portat, aquestes continuades actituds, ens ha portat a que estem donant i estem fent la instal·lació d'un servei de nursa a dintre l'hotel perquè els pares els diem que puguin menjar tranquils, mengeu tranquils i ja ens emportem els nanos a jugar en una sala on estarà ben acondicionada per ells, on tindran taules acondicionades, cadires amb l'alçada i sense que es puguin fer mal i objectes sense que es puguin fer mal amb un terra adequat perquè els nens juguin. Però per què? Perquè passava constantment. Vull dir, a l'igual que venien un matrimoni que venia a xerrar i a estar a gust, i estava el nen de les tres taules més cap allà,
sí,
emprenyant. Vull dir, però no t'emprenya només en el client, és molest per emprenyar el client, però també et fa, t'entorpeix la feina del cambrer. Avui en dia es cauen moltes més bandejas, no perquè el cambrer sigui dolent, perquè hi ha una quantitat de nanos corrent per als restaurants que és impressionant, perquè és un problema d'educació, és un problema d'educació. I això, jo us he posat el cas perquè es dona, i es dona més vegades del compte, vull dir, es dona més vegades del compte. Clar, això significa que si un nano li dona un cop a un camarer que porta 12 copes amb una bandeja, a les copes es cauen, s'ha de parar el servei, s'ha de parar el servei.
I si algú estanya, o si algú...
Vull dir, clar, aleshores ja hi poses tots els condicionants a sobre, però és un problema de mentalització.
O sigui que aquesta solució no és una solució, diguem-ne, emparada per la llei, és la solució que ha buscat l'hotel per poder resoldre el que pot ser una causa de problema.
Estem obligats a fer això. Nosaltres no podrem canviar. Vull dir, els hotelers som hotelers i ens dediquem a donar serveis. Hi ha altres que es dediquen a donar educació, hi ha altres que es dediquen a donar cultura. Aleshores, nosaltres donem serveis. Fins que no canvi, vull dir, i jo no sóc un dictador, però vull dir, a casa meva, les meves filles no s'aixequen de taula fins que no han acabat de menjar i no demanen permís, i s'aixequen i els dius, escolta'm, aquí no vas allà, i estàs jugant allà. I no és dictatorial, és simplement perquè potser sóc més conscient que altra gent que la meva filla, si s'aixeca i es posa a jugar al costat de la meva taula, perquè jo la vegi, pot intercedir amb el funcionament normal d'un
Abans de passar la paraula a Tomàs Gràcia, l'hotel pot... o la llei permet que l'hotel tingui unes normes de funcionament a dins de determinats àmbits, és a dir, que pugui dir en un restaurant nosaltres demanem un cert ordre, demanem un cert silenci, demanem, es pot demanar, es pot exigir,
al igual que cada vegada hi ha més hotels o restaurants que accepten animals,
sí,
i això que la llei et diu que els animals no poden estar a prop de les zones on es cuina o on es presenta l'alimentació, ja els tenim en zones separades. Lamentablement, cada vegada hi ha més hotels en què prohibeixen l'entrada de nens. Ara ja em direu...
A veure, torneu-hi?
Sí. Prohibeixen l'entrada de nens. I torno a dir el mateix. No és culpa d'aquell camarer que s'ha caigut, no és culpa del nen, perquè el nen és un nen, és culpa del pare.
I això es pot prohibir?
Es pot prohibir, sí. Tu pots agafar
i dir... És a dir, on pot dir? No s'accepten nens?
No s'accepten nens, evidentment. I hi ha cada vegada més hotels, eh? I mireu per internet, cada vegada hi ha més hotels que prohibeixen l'entrada de nens.
Si sentim mai una cosa igual.
Sí, perquè a més, després som increïbles, eh? Vull dir,
no, és que d'allò nen com a factor de risc...
Sí. Més que factor de risc és un factor molest.
Sí,
però també hi ha una vessant de factor de risc, vull dir, perquè, aviam, si hi ha les escales en un hotel i el pare no li dona la gana d'aixecar-se d'anar a veure el nano, aquell nano és molt possible que es caigui.
Sí, sí.
I és molt possible que el pare digui, i què passava que no hi havia ningú aquí? Pues és que en aquell moment la recepció estava girant atenent i entrant una clau amb un client.
Sí, no està clar.
Escolta'm, ja l'intentem de posar solucions, es donen casos. És anecdotari, però que us ho he volgut posar sobre la taula perquè dius, bueno, molt bé, ja ho intentem fer tot. Els treballadors també ho intenten fer tot. Consciència n'hi ha. A veure, ningú es vol fer mal, ningú es vol fer mal a la feina.
Ningú en vol crear, això està clar.
Ningú vol que un altre es faci mal a la feina. I és un problema que tots hem de ser més conscients. Com dèiem abans, les empreses grans no tenim aquest problema. El problema realment, els ajuts s'haurien de focalitzar a les empreses petites, que sí tenen el problema per poder fer els cursets, per poder implantar totes aquestes coses. Comprar els aparells no crec que sigui un problema per cap empresari, petit o gran. El que sí és un problema és formar, arribar, suposo que tu encara ho deus saber millor, això, arribar a formar la gent. Aquest és el gran problema.
Tenir un temps, òbviament, per fer aquesta formació. Ara li comentarem. Tomàs.
No, jo el que volia dir és que abans he criticat una mica els treballadors, però és perquè m'ataca molt. La veritat és que hi ha empresaris que són uns irresponsables, però estan avui. No és que estiguin fa dos anys, estan ara també, que ja els estem perseguint, els han de perseguir i han d'acabar con el irresponsable zero.
Un empresari irresponsable és aquell, per exemple, que davant d'un accident laboral amb una persona que està contractada d'una forma sui generis, la fica dins el cotxe i la deixa a la porta de l'hospital i
ja està.
Adéu, adéu. Demà serà un altre.
Aquest és un irresponsable. I n'hi ha alguns d'aquests. Però evidentment, lo que jo com a president del gremi ho passo molt malament, perquè jo sempre ho dic, sóc el responsable total i el que ha defensat sempre el treballador. Per què motiu? Perquè jo vaig ser treballador, vaig ser sindicalista, abans de ser albañil, empresari i president del gremi. Per tant, això és el que a mi em sap molt greu i ho passo molt malament quan hi ha un accident, perquè has d'anar buscant algú, i quan és el treballador pues encara em dol més que no quan és un empresari, evidentment, i estic manant el gremi de constructors.
En un món com aquest, com en molts altres, a un treballador més qualificat se li pot exigir, suposo, més que un treballador o no? O s'ha d'exigir?
Bueno, cadascú la categoria que tingui i el que tingui dintre per poder demostrar si és un que està preparat, pues
molt bé. Perquè estem també en un món on treball molt temporal i una persona, no ho sé, tothom coneixerà en l'àmbit de l'hostaleria, per exemple, algú que es vulgui treure uns diners a l'estiu o que sigui, que faci de cambrer en algun lloc, és clar, aquesta persona també ha de fer un curs de prevenció de riscos laborals.
Totalment. El camarer que ve a l'obra ha de fer un curs de prevenció de laborals dintre del que és la construcció. L'ha de fer tothom. Això sí que ho ha de fer tothom. Ara, evidentment, hi ha una altra cultura, el que és l'hostaleria, que no passa a la construcció. Que l'hostaleria és un altre tipus de cultura, que el que és la construcció. La construcció pues, estem més per altres coses. I per això dic jo que nosaltres som els responsables de que tota aquesta gent, sobretot a la comarca del Garraf, que han de portar una línia, sobretot en els accidents. Fa un any que em va dir Tomàs, a la comarca del Garraf ha hagut més accidents, no, ha hagut més baixes que a cap comarca de Barcelona. Com em va interessar pel tema, i evidentment era veritat. Hi havia més baixes a la comarca del Garraf que no pas a una altra comarca que són més gran. Però eren baixes d'aquelles simulades, baixes, no eren accidents. D'accidents no hi havia tants, ni molts menys, però de baixes hi havia moltes.
Puc preguntar què és una baixa simulada?
Una baixa és aquell senyor que arriba en un dia que no ha dormit perquè el nen no l'ha deixat dormir tota la nit i ha arribat a l'obra i ha dit, escolti'm, que no em trobo bé, me vaig al metge. En vez de dir, empresari, que aquesta nit no he pogut dormir, i me n'aniria a dormir perquè si no aquí estic corrent un perill, vagi vostè a dormir i quan se desperti vingui i treballarem. Però aquest senyor no va al metge i el metge li diu, escolti'm, una baixa, torni la setmana que ve, aquest senyor dorm una setmana. D'això hi ha moltíssim, però a comprovar, vull dir que no em sap greu de dir-lo, però
està
a comprovar.
El senyor Terol assenteix, sí?
És cert, lamentablement és així. Lamentablement hi ha molta gent que quan diu el senyor Tomàs surt, no està en condicions de vindre i posa com a excusa una malaltia. I lamentablement a sobre la malaltia no dura 24 hores. Dura més de 3 dies perquè si no a sobre tenen uns descomptes que els fan mal. És cert. Però jo volia anar-nos per un altre cantó perquè sí. Abans el senyor Tomàs ha fet un comentari de que hi ha molt de sinvergüenza pel món i tu abans havies fet una pregunta que tu com a usuari com podies arribar? Jo vull enllaçar les dues coses.
Vinga.
És cert, senyor Tomàs, hi ha molt de sinvergüenza i aquests són els que han d'anar per ells. Val? Però també és responsabilitat una miqueta de l'usuari. L'usuari té que demanar i exigir. Vull dir, tu sí, com a usuari, pots arribar a un establiment, pots arribar a un comerç, pots arribar a una empresa de construcció i exigir quins cursos de prevenció de riscos laborals tenen, si tenen la titulació. Jo crec que és obligació de tots. Ho hauríem de fer-ho, perquè hi ha molt de sinvergüenza que des que no ha fet cap prevenció de riscos laborals, ni els hi ha donat res als treballadors, ni els té treballant en condicions normals i adònies, després, evidentment, aquest senyor, clar que té un preu més econòmic.
És que per això val? Anava, precisament.
Però si ens obliguem tots a fer-ho, tots jugarem les mateixes cartes, val? No hi ha ningú que tingui el fornier aquí dintre, val? Perquè, evidentment, si jo sóc un empresari en el qual no miro que els meus treballadors tinguin guants, a veure, comprar guants és una inversió. Guants de metall, és una inversió. Comprar botes en els nois de manteniment i un material ignífug perquè puguin fer instal·lacions, perquè puguin fer soldadures, els cascos, els morriós, tot és, evidentment que és una inversió que s'ha de fer, perquè a més s'ha d'anar renovant aquesta inversió. Els cursets és una inversió de temps i diner, sí que és cert. Evidentment el meu preu de l'habitació no pot ser igual al que no ha fet absolutament res i no pot ser mai igual al meu, sempre serà més econòmic. Llavors està una miqueta amb el consumidor. El consumidor també té que entendre això i s'ha de mentalitzar i s'ha de conscienciar que aquell producte serà més barat, però no li donarà cap garantia.
El que passa és que a partir dels exemples que donàveu, a veure si tindrem el concepte d'exigència mal entès. És a dir, jo vaig a un restaurant, exigeixo al propietari del restaurant i de l'hotel que em vigili la criatura per si fa alguna cosa, i en canvi no m'exigeixo a mi mateix el que caldria fer perquè la criatura no fes alguna cosa. Ho dic perquè a vegades és allò, el preu porta implícita diguin, no sé si una exigència malentesa d'allò de dir, jo entro aquí i no passarà res, no?
No aniré més al tema d'hostaleria i me'n vull anar perquè jo crec que és una cosa absolutament lògica. Si jo vull fer una regla a casa meva, val? Vull fer el lavabo nou de casa meva i me'n vaig a una empresa on està certificada, on té una sèrie de ISO, EMAS, el que faci falta, hi ha un respaldo, hi ha una empresa darrere. Si tinc algun problema, hi ha una empresa darrere que estarà amb una garantia de 6 mesos, d'un any, del que sigui, i d'una garantia de camaments i de qualitat. Ara bé, això em pot costar equits, val? Si me'n vaig a una empresa en la qual no té res, en la qual té contractada la gent o no els té contractats, aquella gent no en fa prevenció de riscos, aquella gent els veus vindre i et fa por de la manera que venen a treballar i amb les eines que venen a treballar, evidentment que et sortirà més econòmic, val? Aleshores, és una mica de consciència nostra de dir, doncs no, aquella gent no ha de treballar, val? I si volen treballar, que es posin en les mateixes condicions de tothom. I això sí que és competitivitat. Tots en les mateixes condicions és competitivitat. Però hauríem, a veure, a vegades s'haurien de fixar més en aquestes empreses que no compleixen això, que no pas amb les que ho estem complint i cometem petits errors. A vegades es tiren massa. Ho dic sincerament, és algú que porto dintre i em perdoneu, no, fora. Sí. Perquè nosaltres estem fent un esforç molt fort, i crec que no som nosaltres els únics, que moltes empreses l'estan fent, i sembla que dius, és que noto una respiració aquí de l'inspector, dius, escolta'm, vale. Jo l'última vegada ja els hi vaig cantar així a classe i vaig dir, escolta'm, sembla que em vinguis a buscar.
I em van entendre. D'alguna manera us agradaria que hi hagués una certa sensibilitat davant aquelles empreses que s'estan esforçant en complir en tots i cadascun dels processos.
Exacte, i fes el seguiment.
I en canvi, teniu aquella sensació de que s'està fent la vista grossa davant d'aquells que aprofiten...
T'ho asseguro, home. Si no, n'hi haurien sinvergüències quan deies una dona.
Sobretot a la construcció hi ha molts usuaris que porten una empresa de Barcelona que no sabem qui és. I així passa qualsevol problema i han acabat venent al gremi. Escolti'm, és el gremi constructor, sí. Miri, és que estic fent una casa a Canyelles, però aquell senyor m'ha abandonat, ara fa 2 setmanes que no ve a treballar i tal i que qual. Com se diu l'empresa? No ho sé, me penso que se diu Antonio Pérez López. I res més. Jo la vaig contratar a Barcelona, em va dir que sí, em va donar un preu, em sembla bé, i m'està fent un remendo, però ha abandonat. Això hi ha moltíssim. La gent, el propietari, ha d'anar amb una empresa que tingui una certa categoria i ha d'anar amb un gremi per saber quina empresa ha d'agafar i com està aquella empresa situada. Que sobretot, si ve el gremi a buscar una empresa, sabrà que com mínim està dintre d'una associació i que té tot en regla. Absolutament tot en regla.
5 minuts i seran les 11, senyor Gavilán. Quina responsabilitat, per tant, hi ha, diguem-ne, del client, del treballador i de l'empresari? Des d'un punt de vista d'una empresa que assessora en aquestes qüestions.
Bueno, a veure, per nosaltres, el nostre client és l'empresa, com deia abans, l'empresa és la que té la responsabilitat, la llei és la que diu que l'empresari és el que ha de posar els mitjans i és el que ha de vigilar que el treballador doncs, compleixi amb totes les normatives, però, com he dit abans també, el treballador té una certa responsabilitat. Els cas que hem estat explicant durant aquest debat, no? És a dir, si l'empresari posa tots els mitjans però el treballador no li ha fet cas, no ha fet servir els guants que comentaven, o està a la construcció i no fa servir l'arnès, o el que comentava abans el senyor Tomàs Gràcia, doncs no està en condicions de treballar, evidentment la responsabilitat serà del treballador.
Fem una miqueta de broma. Si a mi ara em fa mal l'esquena, li haig de dir mogu?
Sí, l'hauria de dir al seu cap i doncs el que s'hauria de fer seria fer una avaluació del lloc de treball i veure quines són les causes. Podria ser pues, perquè la cadira o la taula no fossin les adequades, per tant responsabilitat de l'empresa, o perquè la taula o la cadira són les adequades, el treballador té la formació però no seu de la forma
adequada. O sigui que poden ser les dues coses. Ho dic perquè vostès també tracten d'això, no? Sí. De tots i cadascun d'aquests paràmetres que poden incidir en el desenvolupament d'una feina en condicions.
Exacte.
I, per tant, en la prevenció de riscos laborals. Eva, agenda de la DEC.
Bé, doncs aquesta setmana acaba demà i tenim una proposta per les dones d'empresa. Tant empresàries, directives com executives del Penedès i el Garraf tenen la seva convocatòria a 9:15 del vespre al restaurant La Cucanya i fem aquesta primera trobada en commemoració del Dia Internacional de la Dona, que serà demà passat dissabte, dia 8 de març. Com deia, serà el restaurant La Cucanya demà a 8:45 del vespre. I de cara a la setmana vinent parlem del món de les assegurances. Cap on va? El ponent serà Joan Castell, president executiu de la Fiat Assegurances, i serà el restaurant Margalló Punta Golf aquí a Sitges a la 1:00 PM, el dimecres dia 12 de març. I pel que fa als cursos, doncs, com sabeu, tenim la programació de cursos subvencionats i de producció pròpia. Engegada, són més de 100 cursos i us en comentarem alguns. El dia 7 de març comença un seminari de fisionomia i morfopsicologia, demà divendres. També demà un seminari d'introducció a l'Outlook. De cara al dia 10 de març, un curs subvencionat de nòmines i seguretat social a nivell avançat. Un altre curs d'atenció telefònica que comença també el dia 10 de març. Negociació amb entitats bancàries, que es farà a la seu de Vilafranca, també serà el dia 10 de març. Anglès inicial UB, que també serà a la seu de Vilafranca i és un curs subvencionat. Un altre curs subvencionat de gestió de clients, un altre de comptabilitat avançada, gestió de compres i molts altres que podreu consultar a la nostra pàgina web a www.adec.cat. I si no, doncs també es poden dirigir a les dues oficines, al carrer de l'Àncora número 3 a Vilanova i la Geltrú o al carrer Beneficència número 17 a Vilafranca.
Una llarga llista de cursos. Quin ens ha cridat l'atenció aquest de l'atenció telefònica, eh? Allò d'esperar, diguem, sí, que suposo que deu haver moltes maneres i en les empreses tampoc deu ser fàcil trobar persones que tinguin el telèfon en certes condicions, eh? Tomàs García, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Xavier Terol, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a tots.
Joan Carles Gavilán, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Gràcies. Tornarem en 15 dies en el nostre temps de la DEC i aquí segurament encara hi hagués quedat, doncs, l'àmbit de les asseguradores i si apreten molt, si no apreten molt, si s'han de demostrar moltes coses o no. Però tindrem ocasió de parlar-ne en algun altre dia. En 5 minuts tornem. El Retiro fa 100 anys de projeccions cinematogràfiques el dissabte. O sigui que segurament valdrà la pena recordar-ne unes quantes anècdotes amb en Cisco Borderí en uns instants. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.